El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Però quines són les conseqüències de la inhabilitació de Quim Torra? Les analitzem en conversa amb l'analista polític Pau Canaleta. Pau, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, quin balanç ens fas de les primeres declaracions que feia ahir Quim Torra i també de les reaccions de la plana major de la política catalana? Hi ha hagut alguna cosa en tot aquest escenari que t'hagi sorprès?
No. La veritat és que s'ha complert una mica el que ja estava previst, no? Per tant, no. Novetats, no? Potser sí que ha sobtat una mica la sensació de lleugerament, no?, que ha transmès el president Torra en el seu acomiadament, no? Això sí, però més enllà d'això jo crec que és el previst políticament.
Hi havia molt el debat de què passaria entre els dos partits independentistes, no? Si es traçaria alguna mena d'acord sobre les línies mestres a traçar, per dir-ho d'alguna manera, d'anar endavant, i sembla que hi ha un punt de trobada, no?, entre Esquerra i Junts per Catalunya.
Sí, jo crec que hi ha un punt de trobada sobre què fer després de la destitució del president, no? Altra cosa serà veure aquests 4 mesos, que són molt llargs, com actuen els dos partits i com comparteixen un govern quan alhora estaran competint en la precampanya. Per tant, els terminis estan molt clars i els rols de cadascú estan molt clars, això és el que s'ha pactat. Caldrà veure ara doncs si les tàctiques i les estratègies quines són i en què difereixen.
Clar, però a partir d'ara, és a dir, dèiem, Quim Torra ja és oficialment inhabilitat, estem pendents, doncs, que avui ha dit que presentaran un recurs al Constitucional esperant que es tiri enrere aquesta inhabilitació. En cas que es tiri enrere, no sé si això vol dir que Quim Torra torna a ser president.
Si es tirés enrere, sí, clar.
Si hi hagués però aquesta suspensió cautelar, voldria dir que...
Això s'hauria de veure, però en principi si el Tribunal Constitucional ho accepta, però òbviament jo crec que és molt improbable. Per tant, segurament és el pas necessari, imprescindible, per poder anar a Europa, que és on es confia més que se li pugui donar la raó.
I aquí el dubte, Pau, és a dir, Quim Torra no ha convocat ell les eleccions, per tant, entenc que ara ja estem en aquests terminis que deies tu ara, no?, d'aquests 54 dies, aquestes esperes que ens posaven a tots plegats pràcticament per gener, no?, al final amb unes eleccions.
Febrer. Ara el que hi haurà, si es compleixen tots, és a dir, el que sembla pactat entre Esquerra i Convergència és que ara s'obre un plaç de 10 dies per nombrar un nou president. En el cas que no es nomeni, hi ha un altre plaç de 2 mesos per veure si es troba algú, i si no es troba, que sembla evident que s'ha pactat doncs que no hi haurà un substitut de Quim Torra, doncs s'activa els 54 dies per les eleccions. Per tant, ens aniríem a principis de febrer.
Mm-hmm. Qui arriba millor a aquestes eleccions? O dependrà molt d'aquest compàs d'espera?
Home, dependrà molt d'aquests 4 mesos. Sembla ser, segons les enquestes, que Esquerra Republicana arriba millor. Esquerra Republicana també té un candidat, que Junts per Catalunya, a part del candidat simbòlic que seria el president Puigdemont, doncs no té encara un candidat definit, però 4 mesos són molt de mesos, i a més sabem que les forces estan molt igualades, no? Per tant, és molt complicat saber finalment qui acabarà guanyant les eleccions.
Uh-huh. Estem parlant molt de les forces independentistes. Donem per fet que seran les forces independentistes les que guanyarien les eleccions, o les forces no independentistes, Ciutadans, PSC, tenen alguna opció d'acabar sent la força més votada a Catalunya? Com ho veus?
És més difícil que sigui una força no independentista que acabi, per dos motius. Un, per la mobilització i la participació. Sembla ser que no hi haurà la participació que hi ha hagut en les dues darreres eleccions catalanes, i per tant, si bé es pot traslladar el conjunt de partits, sembla ser que els partits no independentistes serien els que tindrien una baixada més en la que fa la mobilització. I la segona és que tampoc ja sembla un partit que sigui capaç d'aglutinar tot el vot no independentista com va saber fer Ciutadans el 2017, no? Per tant, entre els dos partits independentistes sembla que estarà al primer lloc. Això no vol dir que sigui a molta distància de la resta. Tindrem un Parlament fraccionat, molt dividit, en què ja no hi haurà grans partits, sinó que seran partits mitjans i partits petits. Però la diferència entre un partit mitjà, que rondarà el 20% dels vots, i un partit petit, que estarà a l'entorn del 7%, és molt petita.
Clar, perquè aquí també hi jugues, entenc, el paper que pot tenir el Partit Demòcrata, no?, si finalment es presenten aquests comicis, separat de Junts per Catalunya.
El Partit Nacional Català, vols dir?
Això, sí.
Bueno, aquí caldrà resoldre...
És que amb tants noms, una ja...
Primer caldrà veure, aviam, què fa el PDeCAT, si finalment es presenta junt i fa una coalició amb Junts per Catalunya, que sembla que comencen a obrir les portes a aquesta situació que, òbviament, en el cas d'anar dividits, doncs tots dos perdrien vots, i l'altre és el PNC, el Partit Nacionalista de Catalunya, de Marta Pascal, a veure si què fa i, sobretot, si aconsegueix entrar al Parlament. Si aconseguís entrar, doncs de ben segur que tindria un rol interessant, perquè al final, com ja hem vist aquesta legislatura i l'anterior, tot es decideix per dos o tres escons, no? I, per tant, es pot acabar de cantar o qualsevol de les formacions de govern possibles.
Doncs haurem de seguir veient com evoluciona el calendari i com va passant tots els passos endavant en aquest serial, perquè no diré d'una altra manera un nou capítol del serial a Catalunya. Pau, gràcies, que vagi molt bé.
Un plaer.